Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Són les 12:02, es comença Protagonistes Vila-real a la 92.2.
Molt bon dia a tots i totes, salutacions especials avui per a tots i sos fans i seguidors d'Antonio Vega, perquè avui fa tots anys que se'ns va anar este gran artista i per això posem esta cançó per recordar-nos d'ells. Estan corregint-me, fa 11 anys, avui és 12 de maig. Eixa era. Moltes gràcies per estar ahí, per estar amb nosaltres, i passe a presentar les meues companyes que estan així al meu costat i estan pendents de cada cosa que dic perquè ho diga correctament i els ho agraïs de tot cor. Montse Muñoz, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana, bon dia a tots.
Maria Ventura, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Txelo Climent, bon dia.
Bon dia.
Per a tu era un bon artista, Antonio Vega, Txelo?
Sí, sí.
Jo crec que esta cançó va ser de les més significatives d'ell, eh?
Sí.
Va ser una cançó que, i a més, encara seguim escoltant-la, no?
Sí. Va tindre... Quan estava en Nacha Pop.
Ah, també va estar en Nacha Pop, veus? Això no ho sabia.
Sí.
Jo l'he conegut més en les cançons, a lo millor en solitari. No sé en Nacha Pop quines cançons cantava, però...
Bueno, del mateix estil. Era una cosa així, no?
Però bueno, un bon artista i una persona que jo pense que sempre el tindrem en el record i seguirem sentint aquestes cançons. Notícies que tenim avui, Maria.
Sí, es comencem amb les notícies perquè els viatgers que arriben a Espanya des de l'estranger hauran de guardar una quarantena de 14 dies, segons una ordre del Ministeri de Sanitat publicada aquest dimarts en el BOE, que s'aplicarà des d'aquest divendres 15 de maig i estarà vigent durant l'estat d'alarma i les seues possibles pròrrogues. La pròpia ordre exposa que una gran part dels països europeus s'han vingut establint períodes de quarantena de 14 dies als viatgers que entraven en els seus territoris. Per això ara Espanya en aquesta mesura s'aplicarà les autoritzacions excepcionals otorgades per a les repatriacions espanyols i residents a Espanya procedents d'Itàlia, però ara també es farà per a tot viatger internacional que arribi al nostre país.
Saben vostès i vosaltres que esteu sentint-nos, quan repassem, antes de començar, quines notícies estem... anem a comentar-los i anem a trasladar-los a vostès perquè estiguin informats, i estem parlant-les en aquest moment i les meus companyeres espontàniament fan comentaris i jo ho invite a que Txelo ixe comentari que feia en privat el faci a públic que a esta notícia que acabem de donar.
Sí, pues jo havia comentat que me pareix bé que ja que vosaltres, si jo com a espanyola vull fer un viatge a França, als altres, a un altre lloc de la Unió Europea i tinc que passar una quarantena, pues que tirava un poc de menys que els que vingueren així, que també jo crec que també tindrien que fer lo mateix que que fem vosaltres quan anem a l'estranger?
D'alguna manera és estar tot, tallamos a tots per la mateixa
pel maser,
mida, tindre el mateix reserv per a tots. És més, inclús les persones que decidissin viatjar haurien de tindre un període de confinament prèviament per a poder viatjar i arribar així en les millors condicions per a poder disfrutar d'este país que tant els agrada, no?
Sí, lo que pasa que si así n'hi han dos vertients, la que ve de turisme i la que ve per a quedar-se. Si vens de turisme, no pots estar 15 dies de confinament?
Depèn, és dir, tu quan vas a te vas a fer turisme en una situació com esta, en una situació de pandèmia,
suposa
que arribar en les condicions més òptimes.
Suposa que antes d'entrar a aquest país tu t'hauràs de fer ja els pertinents tests per saber si estàs infectat o no estàs infectat, si, i que quan entres des de mateix de l'aeroport o d'on siga, que te facin les proves de si tens...
Si no acredites,
claro,
com ara
claro,
quan canviem de comunitat, claro. Si tu no acredites, és dir, que tu no tens ningun problema, claro. Que tu tens, que no tens
símptomes,
ni tens COVID,
claro.
Pues quan arriben als aeroports d'ací de la... d'Espanya, pues que diguen jo estic perfectament en perfectes condicions per a poder transitar. I si no s'ho han fet, que evidentment es posen en quarantena.
Clar, clar. És que ara se fa d'unes comunitats a unes altres de si mateixa d'Espanya. O sigui, que lo més normal és que si ve algú de fora...
Bueno, en totes les comunitats no se fan, però no bueno, anem fan, a dir sí, que se fan bueno. En totes les comunitats.
Sí. Anem és veritat.
Pulpo com animal de companyia, estupendo. Maria, un altre...
Volen, bueno, això és el que ens diuen.
Bueno, pulpo com animal de companyia.
Exactament. Pot ser, això és el que ens diuen. Que després tu t'ho puguis creure
vale,
o no t'ho puguis creure.
Això és que si tenim prou seny, claro. Nosaltres mateix hem de pensar en estar... lo més sanos possibles en tindre la majoria dels espanyols fretes les proves, de fet, ara el metge de família, és dir, ja és el que mos té que fer les proves.
Però si tens símptomes, no? Susana, mos dia la portaveu de Sanitat de la Generalitat Valenciana, si tens símptomes.
Si considera el metge de família que tu eres una persona que estàs entres dins del grup de risc o tens símptomes, llavors te faran la prova.
I si no?
Però a més, si tu tens que viatjar o per lo que siga, tens que anar a una altra comunitat autònoma, lo ideal seria que tu te feres proves i quan arribes acredites que tu no tens ningú problema.
A nivell...
Que n'hi ha comunitats autònomes que sí que fan estan fent i se filtro i pressionen clar. Comunitats autònomes que han desescalat antes.
Correcte.
Marieta, més...
Ui, estic molt callada, eh? Vos estic escoltant amb molta atenció.
No, és que tu t'has de fer els tests, però a nivell personal. T'ho has de pagar tu, anar a un laboratori privat i pagar-te tu. En un principi se va dir que se farien els tests a nivell
no.
Per tot el món.
Això no s'ha dit mai.
Sí, la bueno, Generalitat.
Jo diria este... que no s'ha
bueno,
dit...
aclarim el
no,
tema. En este tema, en este moment, sí que ja des del govern s'ha donat el permís a cada comunitat autònoma perquè ho faci i se faci en els metges de capçalera, és dir, que se facin en el centre de salut. Estem en aquest punt.
Exacte.
Parem el tema, busquem un altre tema.
Bé, les empreses que van rescatar els seus treballadors d'un expedient de regulació temporal d'ocupació en previsió de passar a la fase 1 de la desescalada podran desfer aquesta mesura sense presentar cap expedient nou a través d'un escrit de renúncia. Així ho ha explicat aquest dilluns la consellera d'Economia, que ha detallat que aquesta mesura afecta les empreses valencianes que anaven a rescatar d'un ERTO els seus treballadors per a poder reprendre la seva activitat. Aquest dilluns, quan la comunitat valenciana anava a passar a la fase 1 de la desescalada, pues una circumstància que finalment no s'ha donat i per això el Departament de Salut ha decidit que siga com si no haguera passat res.
Sí, però és que el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va dir el divendres, encara no s'havia tret, que sí que anàvem a passar. Entonces els empresaris van fer la seva despesa de menjar, de traure a la gent de ICERTE, perquè si tu necessites una terrassa de 10 persones de 20 metres quadrats, no necessitaràs un cambrer, necessitaràs i després en cuina i de més. O sigui, és normal, entre cometes, per lo que nosaltres pensem, és que se faci això, que la gent que l'han treta, que siga...
És que a més, li s'ha passat, al igual que quan es va ficar la... el confinament, no, que les va pillar a tots a les portes del cap de setmana, no, amb totes les neveres plenes de menjar, sobretot a Castelló, que venia la Magdalena, imagineu-vos.
Val, però pues en este
ara
cas,
després, que tornava.
En este cas, ja ho hem passat la Magdalena i hem passat Falles, vale? Pues ara ens diuen, passem a la fase 1, passem a la fase 1 i l'empresari trau els treballadors de l'ERTE. Ara és un comunicat que diuen que en un simple comunicat, o sigui, en un simple escrit que diga no hem pogut portar a terme l'activitat, per tant, les tornen una altra vegada a l'ERTE hasta que ens donen el desconfinament, diuen que tindran prou. Ojo, però això és un gasto per un empresari. Tant tornar a treure dels ERTEs com tornar a... Jo, la meva pregunta és... I ese gasto, qui l'assumirà? Generalitat? El gasto d'haver fet i seus tràmits en les assessories i en les gestories, i a més, per a que fora més complet, els empresaris haurien de tindre una relació dels productes perecederos que s'han fet malbé i que no podran recuperar, i tindria que ser part d'aquesta compensació econòmica que haurien de donar als empresaris. Això seria per fer-ho bé. Des del país, del meu punt de vista.
I després, una altra cosa, no se pot dir si que anem a passar i després que fins un divendres a les 9 de la nit, quan l'empresari té que començar el dilluns, de dir no vaig a passar,
sí,
la fase.
Però en este cas jo pense que ara seran més cautos.
Això
de fet, ara preguntes i no te diuen que sí. I l'altra volta el que va passar és que tenien claríssim que si érem una comunitat de matrícula d'honor, com no anàvem a passar?
Home, ha passat
del ara
País
seran
Basc.
Més cautos, però encara serien més cautos si aquestes despeses econòmiques que han perdut els empresaris tingueren que assumir-les ells.
Clar.
Però cuidao, ja no dels fons públics, sinó dels seus propis bolsillos de forma responsable. O sigui, en realitat, el polític tinguera que veure mermais també els seus ingressos, perquè tots estem bé en els
pues
ingressos
mermais. Adquirint aquestes responsabilitats. O sigui, com un de peu, que tu tens una responsabilitat, no de, pues, lo mateix que nosaltres tenim la responsabilitat de ser coherents, de no fer corrillos, de no d'això, pues ells també tenen que assumir i ses despeses que als empresaris, pues és una des... bueno, és tremendo.
Busquem una altra notícia, Maria?
Sí, bé, ja tenim actualitzat noves xifres de tots els ERTOs a Castelló, que ja augmenten als 7.700 i 4.000 centenars tenim en total a tota la comunitat valenciana. Passem, si voleu, a l'agricultura, perquè la Unió de Llauraors ja ha informat que les tempestes del passat cap de setmana, acompanyades de granís, han afectat a un total de 3.300 hectàrees en tota la província de Castelló, concretament a la Plana Alta, amb unes pèrdues inicials superiors als 2,5 milions d'euros. Els termes municipals més afectats són els de Cabanes, Benlloc, Vall d'Albalda, Vilafamés, Oropesa, Benicàssim i la Pobla de Tornesa. Quan els cultius més afectats estan els ametllers, els cítrics, fruita d'estiu com les bresquilles, albercoc, prunes i cireres, la vinya, la noguera, mangranes, albocat i caquis.
És que va fer un munt de mal. I ara, per lo que han vist en el temps, avui i demà s'esperen també pluges. Esperen que no siguin tan fortes i que no siguin granits.
Una notícia d'última hora. La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha informat que s'han donat 6 decessos en les últimes 24 hores. 3 a la província de Castelló, 1 a la d'Alacant i 2 a la de València. En total, les víctimes mortals, fins a la fecha, són 1.351 persones. Entenem lo de la querella que han posat esta plataforma d'advocats que està capitanejada per Ignacio Sánchez Rubio. Ha posat una demanda tant al president del govern com als ministres responsables, perquè són vora... Estem parlant de gent que s'han posat en contacte amb ells, vora 50.000 persones que s'han posat en contacte, o sigui, en ells, per a demanar responsabilitats de lo que està passant. Busquem una altra notícia, Maria?
Sí, per últim acabem a nivell local, perquè el portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Vila-real, Domingo Vicent, ha proposat que per a millorar la liquiditat dels autònoms el consistori estudie la moratòria de l'IBI dels locals comercials afectats per poder també pal·liar els danys.
Estem parlant de la moratòria de l'IBI només dels locals que se dediquen a efectes comercials, és a dir, només demana la moratòria de l'IBI per als empresaris, per als comerços, per al xicote comerç?
De local, o sigui, comerç local afectat.
Però així, com dic, n'hi ha una doble. Que la majoria de comerços de Vila-real estaven alquilats, són lloguers. Entonces, ese IBI no el pagaria el que és arrendatari, sinó el amo del local.
Sí, en este cas lo que és cert, en este cas lo que haurien de fer és, si el IBI n'hi ha una moratòria, pues que n'hi hagi una moratòria ben el lloguer o que n'hi hagi un descompte del lloguer.
Correcte.
És dir, només li farien aquesta moratòria o el que ha demanat moratòria, suspensió, no?
No, moratòria.
Moratòria, pues que farà una moratòria del del lloguer, no? Només el que acreditarà que ho ha fet. 12 i 17 minuts, anem a una pausa i passem a la primera entrevista.
Sí, clar.
Per a que vostès senquen i valoren què és el que van dient-nos els nostres convidats.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila-real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Óptica Vila-real prepara su vuelta. Ya estamos preparadas para volver a ofreceros nuestros servicios y productos con la máxima seguridad y todas las garantías necesarias. Tras unas semanas en las que solo hemos podido atender urgencias, tenemos muchas ganas de veros de nuevo. A partir de ya, os atenderemos con cita previa. Llama al 964 53 1368. Nos vemos pronto en nuestras instalaciones, en la calle Doctor Font, número 7 de Vila-real. Te esperamos.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Vila-real está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú. Vivanta Vila-real. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Canem Vila-real está de vuelta. A partir de hoy abre sus puertas al público con muchas novedades y las últimas tendencias en moda para toda la familia. El horario será de 10 a 2 del mediodía y por la tarde con cita previa. También, si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Consulta nuestra web www.canem.es o a través de nuestro WhatsApp 630-678-475. Ah, y para tu seguridad y la nuestra, no olvides llevar guantes y mascarillas en nuestras instalaciones. Tenemos muchas ganas de veros. Os esperamos.
La Generalitat Valenciana continua treballant per ajudar-nos a tots, no, a pal·liar la situació que estem vivint, i per això avui volem parlar amb el diputat autonòmic del PSPB, Paco Gil. Bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Contem-nos un poquet totes aquestes mesures noves que ha tret la Comunitat Valenciana.
Bueno,
el divendres passat es va aprovar una sèrie d'ajudes a les explotacions del sector primari, fonamentalment dirigides al sector primari, perquè hem de tindre en compte que era un sector que durant aquests últims temps hem considerat, o moltíssima gent considerava, que ha estat un estat primari, un estat productiu, que veia perillar el seu futur, que la gent no li donava massa importància, i s'ha revelat de manera súbita com el sector fonamental i essencial per a la societat. De fet, hem de tindre en compte que els primers dies del confinament i de la pandèmia va haver una sèrie de tensions en quant a l'oferta dels productes de primera necessitat. Estem parlant de menjar, estem parlant del menjar, i que afortunadament els nostres productors, tant agropecuaris com el tema ramader, el tema pesquer, van donar una solució molt, 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 molt acceptable. Per tant, la Generalitat, en aquest cas, i degut al confinament, se va veure tancat allò que se diu el canal Horeca, és a dir, el tema de l'hostaleria, cafeteria, restauració,
sí.
Tot això està tancat. Per tant, de repent, n'hi ha una quantitat de productors que han vist minvar pues, la seua activitat. No? Aleshores, este divendres passat s'hi va aprovar una sèrie de mesures econòmiques per un import de 7.300.000 euros precisament per a els productors. No? N'hi ha 4 milions aproximadament destinats als titulars d'explotacions i cooperatives i societats de transformació alimentària, 330 i pico mil euros destinats a les cofradies, a les 21 cofradies de pescadors de la Comunitat Valenciana.
Sí.
Després també n'hi ha 500.000 d'euros dirigida a entitats locals de poblacions rurals per al tema de la venda agroalimentària. També 300.000 euros també aproximadament per als productes que se posaven en marxa la venda telemàtica,
sí.
I per tant d'influir en aquest sector. No? I per últim també n'hi han contemplats per a les persones productores que realitzen venda directa en els nostres mercats uns 2 milions, algo més de 2 milions d'euros destinats. Per tant, és un esforç importantíssim que fa la Generalitat en aquest sentit.
Servirà això per a cobrir pèrdues i a més per a què més pues, es poden invertir? Podran invertir les empreses en el que vulguin aquests diners?
Sí, són ajudes directes. Són ajudes directes als beneficiaris. En el cas de les ajudes a les persones productores que realitzen la venda directa és fins a 1.500 euros per beneficiari, igual que els productors de posada en marxa per venda telemàtica també són fins a 1.500 euros per beneficiari, per tant són ajudes directes.
I podran ser aquestes ajudes a lo millor compatibles en altres de pimes i autònoms que també s'estaven realitzant des de la Generalitat o no té res que sí, veure?
Sí, una cosa és ajudes a la pròpia producció,
sí.
I una altra cosa és les ajudes per a garantir la continuïtat de l'activitat. En el cas de les ajudes autònoms, evidentment, són compatibles en aquestes, perquè aquelles és per lo que se diu el lucro cessante, i per tant podrien ser acumulables, clar que sí.
Val, perfecte. Uh-huh. També voldríem parlar directament sobre els ajuntaments, no? Que són els que primer estan ahí davant de la crisi sanitària i fer front, no? Davant els seus veïns. A més, ja estan arribant els reparts de materials sanitaris, les mascaretes, a gran part dels veïns. Estan fent una llavor molt important, no?
Sí, ahí hem de reconèixer també el paper aglutinador, coordinador de la pròpia Diputació Provincial, val? Que bueno, pues que la passada setmana també va rebre un carregament de material sanitari destinat fonamentalment a repartir-lo per tot arreu de la província. Per tant, jo crec que també s'ha de destacar ese paper importantíssim de coordinació de la Diputació Provincial. Respecte als ajuntaments, hi ha una cosa que també crec que en aquest moment està preocupant a tots els alcaldes i alcaldesses, independentment del seu color polític, que és que estan esperant una decisió importantíssima per part del govern central, i és que tot el món sap que arrosseguem un problema de l'època del temps del ministre Montoro, que és quan van decidir que els ajuntaments no se podien endeutar o no podien utilitzar els remanents, els superàvits, sí, i els tenien que guardar en caixa. Ara, en aquest moment, l'acumulació de remanent és importantíssima. Estem parlant de mils de milions d'euros a nivell estatal. I els ajuntaments estan esperant que des del govern central, i jo crec que sí que s'atendrà aquesta demanda, poder alliberar aquests fons i poder-los reinvertir en els ajuntaments. Seria una mesura importantíssima perquè seria una injecció econòmica de primer nivell. Per tant, jo crec que els ajuntaments tenen molt bones expectatives en aquest tema i que no ens hem d'oblidar que és una qüestió que ve de l'antigor, per dir-ho d'alguna manera, sí, però que està candent i que jo crec que és un tema importantíssim a resoldre.
Sí, perquè serien uns diners seus que es podria revertir en la mateixa ciutat.
Absolutament, absolutament. I és més, està donant-se una quantitat de paradoxes tremendes. I és que hi ha ajuntament que té diners al banc i el banc li està cobrant o pretén cobrar-li comissions per tindre els diners depositats en els bancs. Per tant, és una contradicció absoluta, no?
Sí.
I jo crec que és una de les demandes que estan fent-se des de la Federació Espanyola, municipis i províncies i demés, que crec que és un tema que s'ha de resoldre de manera immediata.
Sí, perquè, diputat, esos diners que estan en el banc, si no s'utilitzaren pel poble, se n'anirien al govern central i seria ell qui ho repartirà on li donarà la gana, no?
Clar, ahir s'ha obert un debat, una controvèrsia, i és que el govern central, també hem d'entendre que la seva situació davant de la pandèmia i la quantitat de despeses que estan produint-se de manera excepcional s'ha de cobrir d'alguna forma. I jo entenc que pot haver dins del govern tentacions d'utilitzar aquests fons que jo personalment crec que són dels propis veïns de cadascun dels municipis, perquè aquests diners, aquest superàvit fonamentalment és dels recursos i dels impostos que cobren els ajuntaments als seus veïns. Per tant, sí, jo crec que està més que justificada la pretensió de que siguin els propis ajuntaments els que se facin càrrec d'aquests diners. Per tant, entenc jo que parlant de diners sempre n'hi ha disputes, però crec que al final la raó estarà del costat dels ajuntaments.
Pues a això esperem, diputat, que això arribi a bon port. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i anirem parlant per a la pròxima setmana.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer premió al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva. Distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Vila-real al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula ALTA i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Informa't a fundaciocaixarural.org.
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito Yo me quedo en casa. Infórmate en el 609-679-593.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Tenías ganas? Pues McDonald's ya está de vuelta. En McDonald's Ciudad del Transporte estamos ilusionados de volver a servirte con todas las medidas de protección para clientes y empleados a partir del 12 de mayo. Disponibles los servicios de McAuto y Delivery con una carta limitada. Horarios desde las 12:30 y hasta las 23 horas. Para más información, sigue nuestras redes sociales. McDonald's Ciudad del Transporte reabre el 12 de mayo a partir de las 12:30 horas. Y la próxima semana, Villarreal y Castalia.
Després d'esta polèmica que hem tingut en lo de la desescalada i el no passar a la fase 1, volem parlar amb la secretària autonòmica de Salut Pública, en Isaura Navarro. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Isaura, ja estem corregint allò que ens han dit de perquè teníem manca de fer test, no vam passar a la fase 1?
I tant que sí. Sí, ja està tot preparat per a activar els protocols de manera que se faci de la manera més ràpida possible a través d'atenció primària, és a dir, a través dels centres de salut que n'hi ha en cada localitat, i se facin les proves PCR a la població que té sintomatologia compatible amb la Covid.
Uh-huh. En este moment ens consta que així en la província de Castelló hi ha molts centres de salut encara que estan tancats. Pot ser que, lògicament, d'un dia per un altre els centres de salut no se puguin posar en marxa, però la pregunta és, arribarem a temps per a que la pròxima setmana sí puguem estar en la fase 1?
Bé, jo, òbviament, aquesta resposta no la tinc en el sentit que no puc donar per fet un resultat, però el que sí que puc dir és que la Conselleria de Sanitat està treballant al 200% per a que això siga així. Nosaltres volem passar a la fase 1, ens trobem preparats per a passar a la fase 1 i, efectivament, el que estem activant és que se facin més PCRs de les que s'estaven fent. La veritat és que des de Salut Pública hem activat una sèrie de laboratoris per a multiplicar el número de PCRs possibles per a fer diàriament, i s'ha fet en la previsió de que sabíem que era una de les claus per a la desescalada, per eixir d'esta pandèmia. I també per una altra cosa, i és que nosaltres li volem garantir a la gent pues, que sàpiga si està patint pues, una altra malaltia o té la Covid. Crec que també això és molt important per les conseqüències que té emocionalment, l'aïllament, etc. Que són moltes coses. I en això estem treballant. Ara el que n'hi ha que fer és enfortir aquesta xarxa per a replegar les mostres i que aquestes mostres arriben als laboratoris corresponents. Com te dic, se fa a través dels centres de salut i me dius que alguns estan tancats, sobretot els que s'han tancat eren els centres auxiliars, perquè no n'hi havia personal suficient per a mantindre-ho tot i era més fàcil que estiguin en els centres més grans i tota la gent acudirà a estos, que tindré molts dispersats en la situació en la que estaven, perquè havia que protegir el personal sanitari i també que tingueren els trajes, els epis que es diu, per a estar suficientment protegits. Hem passat la fase més dura de la pandèmia, aquesta està superada. Ara estem en una altra fase en la que, com es diu des de Madrid, s'han de fer moltes PCRs i s'ha de recuperar la traçabilitat de les persones que són diagnosticades positivament. Sí. Aleshores, tenim tot preparat perquè així siga, s'està fent ja aquest treball i esperem que això suposi que el dilluns tota la comunitat valenciana pugui passar a la fase 1, perquè a més tenim moltes ganes, perquè n'hi ha una qüestió tant econòmica com social com emocional darrere i volem avançar.
Però tornem al mateix, com ens diuen des de Madrid. En el moment en què ens han donat permís per a poder fer les PCRs, si ens haguem donat antes viabilitat en les comunitats autònomes per a poder fer aquests PCRs, imagine que cada president de cada comunitat ho haurà posat en marxa. No ens han donat prou de temps per a després complir les expectatives. Estava centralitzat, no?
No, els laboratoris, el que passa és que s'autoritzen, efectivament, com tu estàs comentant, s'autoritzen des de la Carlos III i fa un estudi per a veure si estàs en disponibilitat o no de fer aquestes PCRs, i això ha anat creixent. Des de l'inici de la pandèmia començarem amb 7 laboratoris i n'hi ha hagut un increment paulatiu. Ara mateix tenim una capacitat molt elevada per a fer PCRs i va ser clau per a eixir d'esta pandèmia. La comunitat valenciana està molt preparada per a fer les coses bé i donar una bona resposta, i això es veurà. De fet, Fernando Simón ja ho va dir, que en esta setmana estava convençut de que la comunitat valenciana eixiria molt bé perquè tenim la capacitat per a fer-ho. Hem treballat molt per a aconseguir molts més laboratoris que estiguin acreditats, com és el de Salut Pública, com és el de Fisabio, com és el de Sanitat Animal de la Conselleria de Medi Ambient, com és el de la UGI, com és el de més universitats que s'estan sumant. La veritat és que estem molt contents perquè també el poble valencià, les institucions han donat una resposta molt, molt positiva, molt bona, i s'han oferit directament a nosaltres per a fer aquestes proves PCRs, per a incrementar la nostra capacitat. Dir que n'hi ha una solidaritat en marxa que també és molt emocionant. De vegades les pandèmies, aquestes situacions d'alarma, trauen el millor de la gent i ara mateix pues, ho tenim davant, no? Les universitats que s'oferixen, els centres d'investigació que s'oferixen, moltes empreses també que col·laboren de manera altruista, i entre tots la veritat és que tenim moltes possibilitats de ser dels que més endavant, més pronter, escam d'esta situació.
Mire, jo a vostè la veig tranquil·la, veig que explica les coses i que va a la part positiva, però vam veure un president del govern, un Ximo Puig, enfadat i a més disparant contra el seu propi president de partit.
Sí, així és. Bueno, el president Ximo Puig estava enfadat perquè dia que no s'havia notificat correctament la informació respecte als requisits. Jo crec que bueno, ara s'estan tranquil·litzant un poc les coses i les converses van endavant en el govern central. La qüestió és que n'hi ha que mirar cap endavant. Vull dir, ens han dit que no passàvem esta setmana i el treball s'ha de fer cap al futur. Jo immediatament, com ho varen dir, vaig dir, bueno, pues treballarem per a que el dilluns pròxim siga un sí contundent. Nosaltres, la part bona que hem de mesurar així és que entrar més tard ens dona més temps per a estar més preparats. i a lo millor un mes endavant són altres comunitats les que se queden més enrere perquè la desescalada no és fàcil de fer i s'ha de comptar molt en la en la ciutadania, en que la ciutadania complisca, en que l'arquebisbat complisca, en que els corredors complisquen, en que tot el món es comporte de la manera més adequada possible, garantint les distàncies i les mesures higièniques, que no té més misteri que això, vull dir que tots sabem el que hem de fer. No es tracta de que tu no parles en un amic que te trobes pel carrer, sinó es tracta de que quan parles en ell mantingues aquestes distàncies. Vull dir que ara n'hi ha un treball molt delicat per davant, que és l'obertura de negocis, etc., i s'ha de fer correctament. Estem mirant que en altres països, com en Alemanya, com en Xina, estan hagut repuntes, perquè les desescalades no són fàcils. El repunte també els tècnics diuen que és normal, que ha de passar, però nosaltres estarem més preparats i tindrem tot més controlat i farem el possible per a, pues, que si n'hi ha d'haver un repunte que sigui que tinga la punta més curta possible, i que intentarem que no siga, que no existisca aquest repunte. Entonces, jo crec que tenim un camí per davant molt positiu, en el que el treball està damunt la taula i...
Sí, però ara en este moment són més cautos. Jo al principi de l'entrevista li preguntava a vostè si passarem a la fase 1 i vostè m'ha dit que, bueno, en això estan.
Jo no puc assegurar que passarem a la fase 1 perquè això s'ha d'avaluar a nivell... El govern central ho ha d'avaluar en els informes tècnics. Jo el que dic és que nosaltres tenim ja la predisposició per a passar, complim tot el que se mos ha plantejat, tenim els números, tenim els laboratoris en marxa, en la qual no hauria haver cap problema, però òbviament...
Però això, disculpe.
Pues, això és com presentar-se un examen que has estudiat molt, però si aprovaràs o no, te ho diran al final quan has fet l'examen i te donen el resultat.
Sí, però sap què passa? Que en este cas... era el mateix que ens deia Ximo Puig la setmana passada, i la quantitat d'empresaris que van tindre que fer inversions, treure la gent dels ERTEs, omplir les seues neveres, i estan dos mesos sense tindre ningú ingrés, van tindre que treure diners dels seus recursos per a poder omplir aquestes de material per a poder servir, i resulta que en aquestes garanties que es va dir el president de la Comunitat Valenciana no van passar. Per lo tant, en un examen, aproves o no aproves, però és que així n'hi ha, a més de la sensació de que has estudiat i després no has aprovat, és la sensació, a més, que has invertit i has perdut. Sap? Per això el rebote que tenien la població de la Comunitat Valenciana, perquè sí que pensaven que havien fet els deures. És a dir, sí que pensàvem que anàvem a aprovar l'examen. Entén-ne, no? El cabreo de...
No, clar, però precisament per això jo no m'atreveria mai a dir-te que anem a aprovar segur, que és la pregunta que tu m'has fet a l'inici.
Per això li diria que ara pense que són més cautos.
Dir-li a ningú, a cap empresari, que anem a aprovar segur. Jo el que li dic és que estem treballant des de la Conselleria de Sanitat per aprovar, però el aprovat el dona el govern i el dona en un moment determinat. Entonces, jo no vaig a dir-li a la gent que omplisca les neveres del bar, perquè no m'atreveria mai a fer això.
Però la negativa...
No tens l'aprovat, el passi a la fase següent, no has de dir que la cosa està assegurada.
La vegada passada, vostè tenia la mateixa precaució o ens ha fet cautos el fet de que no passarem esta primera vegada?
Bueno, jo crec que, com te deia, tu prepares tota la documentació, fas una petició i és el govern el que ho ha de dir. A mi no m'agrada vendre la pell, com es diu, no? Abans de... No, crec que és molt més raonable esperar el resultat perquè és una valoració de conjunt en la que ja ho diuen els informes tècnics, que no se valora un paràmetre o altre, sinó que se valoren molts. Nosaltres som una comunitat en una elevada població, tenim capitals en molta població, la València, per exemple, és la tercera de l'Estat, i això significa un treball més, pues, que n'hi ha més riscos, que han d'estar controlats. Entonces, no, yo crec que el millor sempre és ser cautelós i esperar-se al resultat final, i així és com a mi m'agrada treballar.
Mire, li puc preguntar, vostè si vol me contesta o no, allò de les conspiracions que n'hi han. Hem sigut una moneda de canvi per a que Euskadi, per a que el País Basc tinguera més permissivitat?
Bé, jo no, això no puc contestar-ho perquè no ho sé. Vull dir, les dades estan ahí, en Euskadi n'hi ha uns paràmetres que s'hauran valorat, no hem vist l'informe. Jo crec que és evident que la opacitat de quan no te contesten d'una manera motivada al rebuig a passar, a la petició de passar a la fase 1, això genera suspicàcies, és normal, i ahí el govern de l'Estat hauria de contestar d'una manera fonamentada i motivada, com és la seva obligació, i explicar en la relació les PCRs i la traçabilitat d'altres comunitats autònomes perquè unes sí i altres no. Això és una resposta que ha solet el govern central i que encara l'estem esperant. Jo crec que s'ha demanat per part de tant del president com de la vicepresidenta, inclús de l'alcalde de la ciutat de València, s'ha demanat una explicació i encara no la tenim. No hem rebut cap document al respecte. Seria interessant, abans de fer la següent petició, tindre aquesta informació, òbviament, perquè les resolucions de l'administració sempre han de ser motivades. Jo tinc molta cura de que les resolucions que jo signe estiguin completament motivades i la persona a la que li arriben o la entitat tinga clar el per què s'estima o se desestima una petició.
Pues Isaura Navarro, secretària autonòmica de Salut Pública, moltes gràcies per haver entrat en Ràdio Vila-real i haver-nos aclarit prous temes i haver-nos donat la seva sensació davant de si passarem o no passarem a la pròxima fase.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vengo de comprar mascarillas y no encuentro ningún sitio.
En Big Maper Arbo disponen de mascarillas FFP2 con certificado de garantía, mascarilla quirúrgica triple pliegue, alcohol gelificado y mucho más para la prevención del COVID-19. Plántale cara al virus en Big Maper Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 1255 de Villarreal. Te atenderemos de 8 a 13.30 de la mañana y de 15 a 18 de la tarde. Big Maper Arbo. Juntos lo conseguiremos.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Vila-real t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucovi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Vila-real, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucovi i l'Ajuntament de Vila-real amb els autònoms.
Pla d'iniciatives municipals Covid-19. Continuem junts i units des de casa.
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964 2703 50 o llamando al 964 74 43 45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzan contigo.
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro de Reconocimientos Médicos Vila-real comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono y les atenderemos con cita previa. Centro de Reconocimientos Médicos Vila-real, calle Almazora 11 bajo, teléfono 964-52-6232. Juntos lo conseguiremos.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.com. apuntes. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
¿Tenías ganas? Pues McDonald's ya está de vuelta. En McDonald's Ciudad del Transporte estamos ilusionados de volver a servirte con todas las medidas de protección para clientes y empleados a partir del 12 de mayo. Disponibles los servicios de McAuto y Delivery con una carta limitada. Horarios desde las 12:30 y hasta las 23 horas. Para más información, sigue nuestras redes sociales. McDonald's Ciudad del Transporte reabre el 12 de mayo a partir de las 12:30 horas. Y la próxima semana, Villarreal y Castalia.
Ens n'anem ara fins a Almassora per xerrar amb la regidora de festes, Isladis Falcó. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, Isladis, avui ens ha arribat una informació d'una nota de premsa del Partit Popular que ens explica que des del consistori no voleu donar-li la caldera d'honor que es dona tots els dies de la festivitat de Santa Quitèria, el 22 de maig, als sanitaris, com ells van proposar. Què ha passat ahir?
Bueno, pues es una noticia totalmente falsa y politizada. Es lamentable pues que el día después de la sesión plenaria que van tindre ahir, a un per segona vegada se'ls va donar les explicacions de per què no anava a fer-se aixina en guany. Pues lamenté moltíssim que facin set ahí de opinión, ¿no? Perquè es confundida a la ciutadania. La explicació és molt senzilla. Des de l'Ajuntament, ahir en sessió plenària, conforme t'he dit, ho van tornar a exposar, ja va ser exposat en una comissió, se'ls va dir que s'estudiaria, i ahir se'ls va explicar que el dijous que tenen taula per tot lo del tema de Covid, tots els portaveus, pues, se'ls faria un poc més extensa l'explicació. Però l'explicació que se'ls va donar ahir ja en plenari és que des de l'Ajuntament pensem que enguany, al suspendre totes les festes, pensem que és un poc molt gelat pues, anar a algun lloc i fer entrega de la caldera, quan és un acte molt representatiu per a la població i pues, per a l'entitat que se li fa, que se li dona, no?, en aquest cas. Entonces, des de l'Ajuntament, el que han pensat és que enguany aquest acte se va aplaçar conforme s'aplacin les festes i l'any que ve se li donarà a l'empresa pertinent que ja tenien pensat donar-la en guany, dins de lo que és l'acte allí públic davant de tota la població. I per altra banda, hem pensat de fer un acte només per a lo que és totes les persones que han estat en primera línia, conforme han estat els sanitaris, però que també han estat la personal de limpieza, policia local, SMML, treballadors de serveis socials o del SIAC, que han estat front a atenció al públic també en primera línia i a banda pues, volem fer aquest acte un poc més extensiu també a tota la gent que durant tot aquest període pues, està col·laborant o bé donant material desinteressadament o bé pues, també el grup de voluntàries que n'hi ha de serveis socials junten algunes de l'associació contra el càncer d'Almassora fent la confecció de mascaretes de tela.
Claro,
entonces
sí,
pensem que se'ls donarà, per supost, una caldera simbòlica als sanitaris, però també se farà una menció especial en aquest acte pues, a tota la gent que també està d'una manera o d'una altra a primera línia en tot el que és la pandèmia del Covid.
Clar. O sigui, vostès no s'estan negant, o sigui, la caldera d'honor del 2020 no es donarà a ningú, perquè és algo molt, molt simbòlic, que preferixen fer-ho més endavant, ja l'any que ve, i que tant se'n donarà com als sanitaris com a la resta de gent que ha estat al front d'esta crisi. I, a més, recordem que la caldera d'honor sempre s'ha donat a una entitat local física.
Sí, però bueno, pues les circumstàncies que tenim en guany per tot això són també un poc diferents, però no volem deixar de costat ni de reconèixer la llavor que s'ha fet des del Departament Sanitari com de altres departaments, conforme t'he dit anteriorment, de que és policia, serveis socials, l'SMML, gent voluntària que estan repartint i ajudant a gent que estan en casa, com són els voluntaris de Creu Roja o de Càritas. És que hi ha hagut molta gent en primera línia, a banda dels sanitaris, que jo entenc que jo com a sanitària som els que al millor primer rebem pues, aquest tipus de pacients, però en aquesta pandèmia han hagut molta més gent perjudicada en aquest sentit, estar en primera línia, que no només els sanitaris. En cap moment ens hem negat a fer una menció, una caldera especial o un acte en reconeixement als sanitaris, en aquest cas als centres de salut de la població, però a banda volem fer-la també extensiva pues, a més persones i a més col·lectius i empreses anònimes que han col·laborat en material. Quan en el primer moment de tot això no n'hi ha en mascaretes, pues va vindre gent anònima i va donar mascaretes de seus comerços per a policia local. Pensem que tots aquests gestos també se deuen de veure reflexits i agraïts d'alguna manera en un acte.
Avui que la tenim així en directe, aprofitem, no, per dir-li que estaríem ja quasi en el prelude de la festa, no? Aquest cap de setmana darrere haguera sigut el pregó i la presentació oficial de les dames i Regina del 2020 i que aquest cap de setmana ja es començaria. No sé si tenen pensat fer algo especial, bé, dir també que Santa Quiteria ja està també a la parròquia de la Nativitat.
Pues bueno, això de no poder haver passat a la primera fase, la veritat és que ens ha trastocat un poc els plans que teníem des de l'Ajuntament i des de en nom del pàrroco d'allí de la Iglesia de la Nativitat, que era pues, portar-la allí a la parròquia de la Nativitat, sí. S'hagueren obert els templos conforme dia la primera fase i hagueren pogut pues, la gent apropar-se allí a la Iglesia i visitar-la en totes les mesures de seguretat que s'anaven a prendre. Però, clar, no passarà aquesta primera fase, pues la tenim que tindre un poc més tancada. Està també en la parròquia, la Nativitat, però en aquest cas està en la capilla que tenia en la Casa Badia.
Sí.
I des d'allí, pues, el nostre pàrroco, Juan Ángel Tapiador, totes les dies, per la vespre de les 8 i mitja, el que fem és, en parlar en televisió almasora, i pues, fa la missa en directe pues, perquè tota la gent, per lo menos en la que siga per la televisió, pues puga veure-la i tinga aquesta imatge de la patrona un poc més prou i dins de casa. I això és una de les mesures que ens ha tocat prendre pues, ara al passar tot això aquest cap de setmana i no passar a la primera fase. I esperem pues, el dia 22 que celebrarem el dia de la patrona, també molt simbòlicament. Esperem a veure si podem estar ja en aquesta fase 1 i pues, complint totes les mesures que ens marquen se puga celebrar la missa, també se farà en directe, per televisió almasora, a les 12 del migdia, però n'hi ha que esperar a veure pues, quantes persones poden assistir clar. I com se té que articular un poc tot això pues, pa complir en totes les mesures que mos manen.
El dia 22 també se faran les calderes, no? I se les portarà també als residents, a les residències dels majors.
Sí, no hem volgut que passara així a desapercibir no, el que és el dia gran de les festes i serà també d'una manera simbòlica. Se quitaran unes calderes per portar una a cada geriatri de la població i també se portarà a la gent que estan en els dos programes de servei social, tant el de menjar a casa com el de servei d'ajuda a domicili. Volem pues, que... Per això és un acte simbòlic pues, per a que la gent vegi que no ens oblidem no? De que malgrat tota aquesta pandèmia ens pues, queda aquesta il·lusió no? De poder encara que els nostres majors, encara que ens hagués agradat fer extensiu a tots els majors de la població, però és impossible per les mesures de seguretat també que n'hi ha que agarrar, pues, serà una representació el que són els dos geriàtrics i la gent de serveis socials pues, que molts estan a soles i serien en casa i se'ls portarà pues, aquesta cassoleta d'arròs.
Perfecte. Pues, regidora d'Almassora, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
A vosaltres, quan vulgueu. Moltes gràcies.
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono y les atenderemos con cita previa. Centro de Reconocimientos Médicos.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas, low cost.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Fundació Caixa Rural Villarreal llança una iniciativa amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal per aportar la compra d'aliments de primera necessitat a les persones amb més d'un 65% de discapacitat, així com als majors de 65 anys. Podràs escollir entre més d'una vintena de lots d'aliments i productes de primera necessitat de diferents comerços de Villarreal i els portarem al teu domicili. Fes les teues comandes a vilatenda.com.
¿Tenías ganas? Pues McDonald's ya está de vuelta. En McDonald's Ciudad del Transporte estamos ilusionados de volver a servirte con todas las medidas de protección para clientes y empleados a partir del 12 de mayo. Disponibles los servicios de MacAuto y Delivery con una carta limitada. Horarios desde las 12:30 y hasta las 23 horas. Para más información, sigue nuestras redes sociales. McDonald's Ciudad del Transporte reabre el 12 de mayo a partir de las 12:30 horas. Y la próxima semana, Villarreal y Castalia.
Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11.
I ara també, des de Nules, parlem amb Adrià Sorribes, que ell és regidor per al Partit Socialista. I hem de recordar que Adrià Sorribes va formar part del govern de Nules durant l'anterior legislatura. Per tant, ell va formar part de decisions en aquell moment i ara en aquest moment pareix que està en desacord en el que s'està decidint per part de l'Ajuntament de Nules. Bon dia, Adrià.
Molt bon dia,
Susana. A veure, ens deia vostè, o publicava vostè, que el govern de l'Ajuntament de Nules en aquest moment està prenent decisions sense comptar absolutament en ningú, en ningun partit que forma part del consistori, no?
Bé, nosaltres el que hem vist, no, és un canvi des del principi de l'estat d'alarma fins ara, no? Al principi de l'estat d'alarma, tots els portaveus ens vam reunir, preníem decisions conjuntament per al bé del poble, coordinàvem, no?, el que puguin ser accions de cara al municipi i com, conforme ha anat passant aquest estat d'alarma, pues, l'alcalde, poquet a poquet, ha anat apartant a l'oposició d'aquesta presa de decisions. No se poden arribar a consensos si les coses no es parlen i com, pues, bueno, han passat d'un estat d'alarma quasi a un estat de sitio on el govern fa i desfà sense consultar a ningú i, per tant, bueno, n'hi ha coses en les que podem recolzar-los i coses en les que no. Nosaltres pensem que és important i és positiu tindre sempre, pues, una única veu i que estiga recolzada i, al final, que les decisions se prenguen o que la població veja que són unes decisions que s'han pres des del consens per al bé de tots i això sense estar negant, no? Vull dir que nosaltres volem sumar-nos, no? I volem estar junt a l'equip de govern en esta situació de crisi, però clar, quan se'ns aparta, quan no se'ns consulta, quan se'ns deixa de costat, pues, entonces no ens poden demanar que recolzem totes les seues decisions perquè no les han pogut debatir, no les han pogut consensuar.
Perquè vostès n'hi ha decisions de les que està agarrant l'alcalde de Nules i que està posant en marxa que no comparteixen?
Pues sí, nosaltres al principi me recordo de les primeres decisions que, per exemple, se volia inclús entrar als locals socials, a les penyes i tal, per a poder evacuar a la gent, i li van dir que això no era aixina, perquè l'estat de dret no te permetis entrar en una propietat privada, uh-huh. com aixina, uh-huh. i això ho debatíem. Ara, a dia d'avui, no podem debatir aquest tipus de coses. Nosaltres, per exemple, hem recibit moltes queixes del comerç local. Com ara, en la desescalada, l'Ajuntament repartís kits o repartís sistemes de protecció i pareix que estigui volcat en el comerç, i clar, el comerç que ha estat obert des del principi fins ara, com han sigut les xicotetes tendes d'alimentació o de servicis, s'han vist desemparats de l'Ajuntament durant tot aquest temps. Pues no és just, i aquestes coses a nosaltres ens agradaria debatir-les i poder-les parlar. Recordem que en Nules se va dictar un decret inclús per a quantes vegades a la setmana podies anar a comprar tabaco, i ara de repente en la desescalada, quan la gent està aixina al carrer, pues no veiem una vigilància i un control sobre aquestes activitats que han començat a iniciar-se. Pues aquestes coses ens agradaria poder debatir-les en una comissió, poder debatir-les en conjunt, però no només els grups polítics, perquè les reunions que fem del coronavirus venia pues, els grups polítics, venia Creu Roja, venia la coordinadora del centre de salut i tota una sèrie de persones interessades per el poble de Nules que ho fem des de pues, la bona voluntat i l'expressió més positiva per fer les coses. I això s'ha acabat. I es pareix pues, que és una llàstima que s'hagi acabat simplement per voluntat de l'alcalde.
Han deixat de reunir-se només en els grups polítics, però en les entitats socials de les poblacions, l'alcalde de Nules se sigui reunint?
Entenem que sí, però no ho sabem, no ho podem constatar. Ells diuen que seguissin parlant amb la gent, però nosaltres pues, no podem dir que sigui veritat o que sigui mentira. Una cosa, per exemple, que sí que ens pareix malament i tenim constatat és que s'hagin reunit en ASOCAS, esta nova associació d'hostaleria de Castelló, i no s'hagin reunit en ASONUL, que és l'associació d'hostaleria de Nules. Això ha sigut, per exemple, molt discriminatori per als hostalers de Nules. I així ho han criticat. Nosaltres, a veure, no anem a fer una crítica oberta i descarnada sobre això, però sí que ens hauria agradat i si ens haguem demanat opinió ho haguem dit. Mira, primer de tot, n'hi ha que reunir-se els hostalers de Nules i crear, no?, aquestes taules de negociació social i econòmica en els agents directament de Nules. No sabem quina entitat han tingut en altre tipus de centres, però bueno, és molt recurrent veure a l'alcalde visitar la residència de l'ancians, el qual es pareix molt correcte, però no han visitat el centre de menors de Nules, de menors en problemes, en famílies en problemes, i crec que és una entitat que ara mateix també té que sentir-se recolzar, encara que sigui una entitat autonòmica, però està en Nules i sempre ha tingut l'Ajuntament diferència cap a aquesta entitat i ara no l'han vista. Entonces, aquest tipus de coses nosaltres en una taula on tots estem les podem comentar i debatir. Si se'ns aparta, pues no podem comentar-les ni debatir-les.
Referent a les ajudes econòmiques que l'alcalde ha publicat tant per als comerços com per a les famílies més vulnerables, vostès les han repassades, han vist si s'estan fent efectives?
Ara mateixa no n'hi ha res aprovat o publicat realment, no? Perquè al final des de març que vam adoptar tots els grups polítics una sèrie de mesures econòmiques per a poder aprovar-les, el fet és que aquestes no s'han aprovat i ara les aprovarem este dijous en un plenari extraordinari. O sigui, dos mesos després, sent Nules el primer poble que podia haver tingut un pacte o un gran pacte entre totes les forces polítiques per a treure el municipi, arribarem dos mesos tard perquè no ha sigut capaç de convocar un pleno ni una comissió en dos mesos.
I per què no ha convocat aquest pleno i aquesta comissió en aquests dos mesos? Vostè per què pensa que no la convoca?
Pues per pròpia voluntat d'ell. Suposa que no voldrà sentir-se fiscalitzat per al resto de forces polítiques.
Però tampoc se pot, entonces, aprovar unes ixes ajudes que en este moment i sa població i totes ho necessiten, no?
Clar, nosaltres el dia de 7 de març vam decidir els portaveus que se suspenien comissions i plenos ordinaris perquè enteníem que les coses del dia a dia podien esperar. però sí convocar un pleno extraordinari per aprovar mesures i per aprovar coses que puguin ser necessàries per al municipi. Este pleno extraordinari en dos mesos no s'ha convocat i se convoca ara no per una necessitat del municipi, sinó perquè n'hi ha que aprovar una subvenció per a la unitat de protecció de conductes addictives i passar el pla, i entonces se convoca realment per a perdre una subvenció, però no se convoca ni siquiera per aprovar les mesures econòmiques. S'aprovaran perquè ja que se convoca el pleno, pues no pot ser un pleno només per aprovar una subvenció, i s'aprovaran aquestes també, però ja se podien haver aprovat anteriorment. Són unes mesures, en principi, el primer paquet de mesures correctores, entre cometes, no? Perquè al final és tornar tasses d'ocupació de via pública que se van fer efectives i no s'han pogut disfrutar, o com tornar diners a jocs del mercat interior que han pagat i que no han pogut disfrutar. Entonces, al final és corregir aquells servicis que s'han pagat i que després no s'han pogut prestar. Però un paquet de noves mesures per als comerços o per a les famílies com a tal no estan. És cert que no s'han de deixar de prestar servicis socials i servicis de prestació a les famílies més necessitades, no? I Càritas i Creu Roja han sigut fent la seva funció. Això no ha deixat de funcionar. Evidentment, el govern del Consell del Botànic, per exemple, ha donat molts diners a serveis socials de tots els municipis perquè això no passarà i que no deixarà de funcionar. Entonces, els diners autonòmics sí que han seguit fluint.
En quant a aquestes factures que estaven pendents de l'Ajuntament d'estos anys passats i que per lo vist se van aprovar per a poder pagar-les i perquè els proveïdors cobraren, vostè sap si han cobrat i sos proveïdor, si hi ha gent encara que no ha cobrat?
No han cobrat. De fet, se suposa que en el plenari no tenien que entrar en este plenari extraordinari i no van entrar. Esperem que entren en el plenari ordinari. N'hi ha 740.000 euros de factures per pagar.
És dir, vostè m'està dient que ixes que van anunciar fa dos mesos encara no s'han aprovat i que no estan previstes per a este pleno del dijous?
No. Ni se'ns va dir diverses voltes que estaríem ja per pagar i no estan.
I entonces...
No se va poder pagar l'any passat perquè tot el que el Partit Socialista proposava, al final el Partit Central ho enmendava o intentava enganyar-nos d'alguna manera o altra, que jo li diria, si jo te presento una fulla de ruta, simplement és que aprovar-la, no tens que esmenar-la ni canviar-la, i ara, entrat en el 2020, ens trobem en la mateixa situació, no? Que l'alcalde intenta novament enganyar-nos i ficar subterfugios i gastar a les xicotetes empreses i pimes com a carnaza política contra l'oposició, i ens pareix vergonyós. Vull dir, la interventora i el tesorer han fet els seus informes junt a la secretària municipal i li han dit els passos que té que donar per a poder pagar legalment totes les factures. I se'ns presenta centrados i més nules dient que ells se sacrificaran el bé del poble. Mira, això no és un tema de sacrificis, això és un tema de que tu no pots portar a plenari un acuerdo que supose la condena penal de les persones que voten aquest acuerdo. Ni en persones que tenen un treball en la funció pública i no poden veure's que per pagar factures demà puga vindre-los una inhabilitació pública. Això no cap, i a més quan hi ha una forma legal de pagar. I ara ens diuen, no, és que per culpa vostra no se paga. Bé, per culpa nostra no. Porteu un acord que siga legal i l'adoptarem. Si porteu il·legalitats al pleno, en vosaltres no compteu.
O sigui que, d'alguna manera, li passa una altra vegada la pilota a l'oposició. No se paga perquè vostès no volen. És això el que està dient-me?
Ell diu que, sí, l'alcalde diu que no se paga perquè vosaltres, o per almenys sobretot més nules, que està fent més incidència en això, no se paga perquè vosaltres no volem. Però no estan acabant la frase. No se paga perquè vosaltres no volem fer il·legalitats. O sigui, ens van presentar un acord que quan van demanar els informes jurídics ens van dir clarament qui vota a favor d'això tindrà conseqüències penals i qui s'abstinga podrà tindre conseqüències penals per ser col·laborador necessari en comissió de delito. Vamos, jo crec que en aquestes circumstàncies tot el món pot entendre que ningú vol votar.
Entonces, perquè se desbloquegi aquesta situació, n'hi hauria que arribar a un acord per a poder pagar tota aquesta quantitat de factures, deu a proveïdors, a gent que treballa tots els dies i que presta serveis.
Però l'acord està damunt de la taula. Que porten un acord en els informes favorables d'intervenció i tesoreria i secretaria, que porten un acord que siga legal, i nosaltres votarem a favor, però és que li ho van dir des del 10 de març, porta les factures i porta els diners que nosaltres te votarem a favor. L'única condició és que siga legal.
Clar, que se faci des del marc de la legalitat. Entonces,
claro, este dijous... Ja li hem dit, des del 10 de març li van demanar que fera un pleno extraordinari, que nosaltres votaríem a favor de pagar totes les factures. I després ja veuríem com financiàvem l'Ajuntament. I l'únic que ens han portat és un acord il·legal. Jo crec que tot el món pot entendre que nosaltres il·legalitats no anem a votar.
Entonces, aquest dijous tampoc s'aprovaran aquestes factures que venen de temps de darrere, per aquests proveïdors tampoc cobraran, con lo qual...
La pròxima fita és l'últim dijous d'este mes, on se suposa que anem a convocar pleno i esperem que ahir sí duga tota la documentació per a poder pagar.
Perfecte. Entonces, Adrián Sorribes, regidor de l'Ajuntament de Nules, espere que arriben a un acord, perquè vostè sap que en aquesta situació els... I les persones que han prestat aquests serveis, pa d'ells és aigua de mayo i no millor dit, precisament ara, és aigua de mayo, necessiten cobrar, i vostè ho sap.
Nosaltres, ja li adelante, que nosaltres votarem que sí a qualsevol acord que siga pagar les factures en els informes a favor i complint la legalitat. En això no pot estar ningú en dubte de que el Partit Socialista sempre votarà a favor.
Mire, nosaltres li posarem este tall de veu que vostè acaba de dir-me en este últim moment, que és que sempre que mos aporten un informe dins del marc de la legalitat votarem a favor, i espere que l'alcalde ens doni una contestació i la farem pública perquè la gent de Nules sàpia que volen el bé per ells.
Evidentment.
Pues Adrián Sorribes, moltes gràcies per haver entrat en esta ràdio, haver fet pública la seva manifestació de bona voluntat per a que les coses vagin millor, i justament ara en esta pandèmia que hem de cuidar-nos més de lo que mos venien cuidant des d'ara.
Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
Moltes gràcies i bon dia.
Bon dia.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Vila-real al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula alta i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Informa't a fundaciocaixarural.org.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Trámites de Comunidad queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@trámitesdecomunidad.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
I ara també des de la població de Moncofa ens arriba una nota de premsa que ens l'han enviat des de Compromís. En el seu cas anem a parlar en el seu portaveu, Raül Borràs. Molt bon dia, Raül.
Hola, bon dia, Susana.
Mire, en la nota de premsa ens deien que des de la intervenció de l'Ajuntament de Moncofa els preocupa la situació econòmica.
Sí, aixina és. Si vols t'explico un poquet per la nostra preocupació ve arran de les informacions que de l'últim plenari ordinari d'abril, on se dona compte del pressupost, del tancament del pressupost de l'any anterior, de l'any 2019, i també de tots els decrets dels últims dos mesos que se donen compte en el ple, no? Diguem que és la part d'activitat de control. Ahir nosaltres pues, ens n'adonem que per segon any consecutiu l'Ajuntament, l'equip de govern del Partit Popular, pues, està incomplint el techo de gasto. Ja l'any passat el van incomplir i es va obligar a realitzar un pla econòmic financer on se van ficar al voltant de 2 milions d'euros del pressupost sense disponibilitat per a poder-se gastar. Ara ens trobem que s'ha tornat a incomplir a volta, ara en 347.000 euros diguem, el techo de gasto, no? Això ens va aportar ara a que, per exemple, totes les inversions que tenien que fer en la xarxa de clavegueram, que Moncofa pues, està molt defectuosa i que se porten anys fent, pues ara depenem totalment de que se puga anar a crèdits bancaris, si no, no se podrà invertir, perquè tenim aquests diners que estem preparats per a invertir, pues ara mateix estan no disponibles. A banda d'això, pues, nosaltres es vam veure que n'hi havia 76 reparos legals als decrets, a les accions de l'alcalde, 76 reparos, on hi havia diversos fraccionaments de contracte i on hi havia també possibles prevaricacions per part de l'alcaldia. Entenent prevaricació, que l'alcalde o des de l'alcaldia s'han fet coses a sabiendes de que no eren legals i que n'hi havia informes per part dels tècnics d'intervenció i oficials majors dient-li que això no ho podia fer, no? I que se ho ha saltat per capritxo per a pagar-ho. Això nosaltres entenem de que no és exactament la millor gestió que es pot portar en el nostre ajuntament. A banda, la situació econòmica pues, tampoc és que siga molt bollant, encara que sí que és millor del que era abans. Inclús n'hi ha un superàvit de 600.000 euros en guany, que, bueno, que se podrà gastar ixe 20% i 100.000 euros per al tema del coronavirus, del Covid i per les mesures sanitàries que això implica, però clar, també ens hem trobat que s'estan tornant des de Diputació de Castelló, perquè són els que fan la recaptació a l'Ajuntament, 4-6.000 euros per el tema del Belcaire Sur, per el tema d'Ibis Cobrall, de plusvalies, que sí que se sabia des de fa temps que això anava a arribar, perquè això és jurisprudència, però que no s'havia previst l'avançar a tres pagaments per poder tindre certa liquidesa o certa capacitat per a poder acudir a aquests pagos. És a dir, que això és un altre forat que ens ve. Després també tenim en els decrets, ens hem assabentat que per culpa de l'Ajuntament haver col·locat mal unes valles, un tancat en una obra, pues es toca pagar també 43.000 euros en danys patrimonials. La gestió nosaltres entenem que no és l'adequada. De fet, inclús s'ha posat en dubte el pagament d'ajudes socials en el tema del xec bebé, que se paguen 500 euros per a comprar en comerç local en cada naixement, en cada nou moncofí o moncofina, i que s'havia posat en dubte aquest pagament i que hasta el dia d'avui no s'ha fet ningú moviment per a pagar-se en l'any 2020 i que, bueno, pareix ser que al final, gràcies a un informe del secretari, que podrà salvar-se, però nosaltres tenim por de que es passi l'any i que siga un any i una generació que no hagi pogut rebre, diguem, aquesta ajuda social que tants anys porta fent-se. Després, nosaltres també hem criticat el pla integral que ha publicitat el Partit Popular per al tema del Covid. Pues està, totes les mesures que han ficat fins ara, o pràcticament totes, són mesures que porten fent-se anys i anys en l'Ajuntament, com és el paro agrari, com són els tallers d'ocupació, com són les ajudes i beques a persones que entren a treballar o en beques a l'Ajuntament, a fer pràctiques, que les han tingut com a mesures extraordinàries per al Covid. I, clar, nosaltres anem sumant coses i després, pues, bueno, la cosa no està tan bé com ens volen fer creure, no? I després ja el remat de tot és que en aquest mateix informe d'intervenció parla de que la situació econòmica no és tot lo bollant que podria ser, que n'hi ha ahí uns dubtes, i, claro, posa com a coses positives per a poder salvar-la el que l'Ajuntament pues, hagi pujat l'IBI i l'impost de circulació, i que això ens donarà 300 i pico mil euros més per a poder fer front a aquestes coses, o que, per exemple, la Diputació de Castelló hagi posat en marxa un nou fons de cooperació municipal que replica el que fins ara s'està donant també la Generalitat Valenciana, de 93.000 euros que es toquen per a Moncofa. I, clar, nosaltres, en la nostra opinió, el tindre que pujar els impostos o esperar ajudes externes per a poder fer front a una situació econòmica, al mateix temps, també, que cal dir-ho, que el Partit Popular s'ha pujat en guany 80.000 euros en sous al seu equip de govern, bueno, sincerament creiem que no és la millor manera de portar-le al nostre ajuntament, Susana.
Mire, jo la pregunta que voldria fer-li, sí, perquè realment és l'acusació, que és el fraccionament de contractes,
I això, vostè saben i se fraccionament de contractes concretament quins contractes són? Són d'empreses, són de...
Bé, hi ha molts, estan des de fraccionament per el tipus de energia, alhora després hi ha fraccionaments per serveis que empreses donen al poble, en el tema de la xarxa viària...
Sí, quan parlem de fraccionaments, perquè els oients ens entenguen, quan se fraccionen factures és per a que entren sense donar massa explicacions, és així o no?
A veure, el fraccionament és, tècnicament, és que quan tu estàs fent una mateixa cosa durant molts anys fent el mateix, uh-huh. tu això ho has de licitar. Has uh-huh. de licitar per llei, no? Uh-huh. Aleshores, l'Ajuntament no està licitant. Després, també en obra, també se fa fraccionament quan hi ha una obra gran i tu la fracciones en diverses obres menors per a poder fer aquesta obra sense tindre que licitar i poder contratar a qui tu vulguis. Tot això s'ha fet en l'Ajuntament de Montcofa.
Quan se parla de poder contratar a qui tu vulguis és un poc poder comprar vots, no?
Això, al final, bueno, en el cas de Montcofa, pues sí, perquè al final el que des de l'Ajuntament de Montcofa, l'equip de govern, diuen que és la brigada municipal, certament no existeix, i uh-huh. el que se fa és contratar una empresa del poble, que certament, bueno, nosaltres no tenim res en contra d'aquesta empresa, que dona un servei i el dona ràpid, i el que passa és que, pues, que això no està contractualment ben reglat, i a banda, pues, bueno, clar, serveix per a posar en aquesta empresa, claro, perquè també cal dir que aquesta empresa és d'un militant del Partit Popular que ha anat en llistes del uh-huh. Partit Popular. Però bueno,
sí, però el que ens referim és que d'alguna manera...
Hi ha fraccionaments en aquesta empresa i hi ha fraccionaments pues en moltíssimes coses. Hi ha algunes que, bueno, que tu pots entendre, pues, que si tens que anar a comprar dos bolis, pues, que a lo millor vagis sempre al comerç local, pues, això tu pots entendre uh-huh. i bueno, se pot entendre. Però després n'hi ha altres fraccionaments de contracte o després n'hi ha altres cosetes que no estan massa clares. I bueno, jo crec que en la gestió s'ha de ser... s'ha de cenyir-se a la llei, perquè si no te cenyes a la llei estàs
prevaritant.
Dopant i,
estàs clar, prevaritant.
Estàs fent prevaricacions en alguns temes també, que hi ha alguns que en els plenos pues, bueno, jo puc entendre, no t'ho vaig a votar a favor, però bueno, puc entendre que en certes maneres per bé del poble, bueno, però és la teua responsabilitat que sàpigues que estàs anant contra la llei. I després hi ha altres, com per exemple en el cas d'un tribunal que tenia que contratar, bueno, tenia que anar una persona a fer d'instructor, pues la llei diu que aquesta persona no pot cobrar per anar a fer aquesta instrucció. Uh-huh. Pues se li han pagat 1.000 euros, saltant-se els informes d'intervenció d'oficial uh-huh. major, que diuen clarament que la llei marca que tu no pots pagar ni quilòmetres, ni dietes, ni res a aquesta persona. Uh-huh. Aleshores, pues, bueno, nosaltres sí que ho posem la denúncia pública i que, bueno, que si això seguís esta dinàmica, que és la que han portat, certament, també l'anterior legislatura, en moltes coses, pues, al final caldrà fer una suma i, bueno, que veure si se pot continuar aixina o des de justícia, que es diuen, claro, perquè nosaltres veiem que això no està clar. No ho veiem i, clar, mire, ja ho han dit,
Vostè, vostè com a...
Ho han dit moltes voltes.
Vostè com a regidor d'eixa població va formar part del govern, del govern local, no? O sigui, va governar junt a l'actual alcalde, no és així?
No, te refereixes a l'anterior legislatura? Uh-huh.
No, I va tindre que donar suport per a que d'alguna manera es queren les coses.
Te refereixes perquè el Partit Popular estava en minoria. Uh-huh.
En minoria.
Bé, nosaltres es van votar a nosaltres i al final el PP estava empatat en el Partit Socialista uh-huh. a 5 regidors,
sí.
Però tenia més vots. Aleshores, això funciona així, no? Que uh-huh. en cas d'empat, el que té més vots és el que entra.
Jo li pregunto, en l'anterior legislatura, que vostè tenien que donar sempre el vistiplau a les coses perquè es queren endavant, aquestes
sí,
irregularitats les havien detectat o ha sigut a partir de que han tingut la majoria?
No, nosaltres en l'anterior legislatura ja, quan anaven les coses a pleno, i nosaltres parlàvem de tots els reparos, uh-huh. i en alguns d'ells, pues, clar, nosaltres preguntàvem i clar, es diuen pues, que aquestes coses no estaven bé, i es diuen pues, que l'anterior època socialista també se feien reparos. Uh-huh. Després preguntaven també als tècnics, bueno, es diria un poc, no? Bueno, això ha sigut decisió dels polítics, i bueno, nosaltres, en certa manera, pues, es diuen les coses. De fet, el contracte de manteniment mantenimiento de la vía pública va a ser por parte de la oposición el que se licitara. Uh-huh. Y bueno, al final se va a licitar porque bueno, funcionaba mitjançant factures que anava presentant esta empresa, y al final pues se va a licitar, que bueno, pues contrata, se va a quedar lo mateix, pero bueno, continúan havent ahí unes factures que o una partida per a extres i per a, diguem, tindre una brigada que pugui anar fent pues, tot allò que ve d'urgència. Que, uh-huh, clar, a l'Ajuntament li ve molt bé, al poble li ve molt bé, però n'hi ha que mirar si això és legal. I uh-huh, la manera d'actuar és procedir segons la llei. Uh-huh. I això és el que a nosaltres ens agradaria que anaren canviant aquestes coses en el nostre Ajuntament.
A partir de que l'alcalde de Moncofar, Vencesalós, pren el càrrec, vostès deixen de tindre aquesta informació de que tenien en la legislatura d'abans?
No, bueno, la informació nosaltres, quan la demanem, el secretari sempre, bueno, no hem tingut massa problemes, uh-huh, en que ens arribi la informació. Tarda més o tarda menys, però al final podem anar llegint. El que passa és que, claro, nosaltres no, la nostra situació en l'Ajuntament, nosaltres treballem en altres coses, tenim el nostre ofici i després anem als plenos, i bueno, cobrem per les assistències a plenos.
Pues entonces li faig la pregunta diferent. El fet de que ja no els necessite en este moment a vostès perquè les coses queden davant, fa que vostès estiguin menys informats?
A veure, l'alcalde ens informa del que vol o del que li interessa. Després nosaltres, la nostra tasca com a oposició, entenc que és anar bussejant, uh-huh, i anar buscant i anant preguntant.
És a dir, que en esta legislatura vostès tenen més, tenen que informar-se via secretari i tècnics, i abans era l'alcalde el que els deia les coses, no?
En els dos primers anys, sí. Mentre vam tindre que optar després, és que Moncofa va passar, que el Partit Socialista es va desintegrar, uh-huh, diguem, els seus 5 regidors se van quedar en 2 i els altres 3 eren no escrits, i eren persones pues, que pràcticament eren part del Partit Popular, eren part de l'equip de govern del Partit, uh-huh, Popular, perquè ells ho aprovaven tot.
Sí.
I aleshores, els dos últims anys de legislatura, pues, pràcticament n'hi havia un acord entre els no escrits i el Partit Popular per a, uh-huh, per aprovar pressupostos i per aprovar pràcticament tot el que se va portar a pleno, ho han aprovat. Aleshores, diguem que nosaltres vam poder tindre certa, no sé, garanties de poder fer coses i que se'ns informara els dos primers anys, l'any, diguem, hasta l'any 17, any 16, 17. Després, uh-huh, la cosa va canviar.
Però va canviar per el motiu, ara, bueno, per el motiu que vostè m'està dient, no? Perdoni, ha canviat per el motiu que vostè m'està dient, el fet de que 3 regidors del Partit Socialista s'integraren dins del govern del senyor Alós.
Sí, a veure, de manera oficial no, però sí de manera útil, perquè és, bueno, és que eren ells, és que, bueno, tenien una relació molt, no sé, molt útil. Molt útil entre ells i vosaltres, i bueno, pues, pràcticament és com si en foren 8, uh-huh, això va ser així. Uh-huh.
Però vostès estan ahí pendents.
Sí, és la nostra obligació també, en certa manera, informar, i jo en esta legislatura, en una majoria absolutíssima del Partit Popular, uh-huh, lo que m'he proposat és confrontar aquesta gran majoria absoluta en tot el que puguem treballar i averiguar dels informes tècnics per a ficar l'altra realitat, no? Perquè tot això que jo t'estic dient, l'alcalde segur que no t'ho va dir, ni a tu, ni a cap periòdic, ni a cap lloc. És a dir, tot això que nosaltres anem comptant com a oposició, ells intenten que la gent del poble no s'entere. És la nostra...
No sé, obligació. És la vostra...
Jo entenc que sí, que és el que hem de fer. Després, pues, bueno, jo, la gent després que faça el que crea convenient, nosaltres... a banda d'informar públicament de lo que n'hi ha, pues, bueno, si això continua molt més enllà i continuem llegint, demanant informació i veiem que la cosa no està clara, pues, bueno, ja sí que parlaríem de temes més legals, però bueno, en principi nosaltres no estem així per denunciar a ningú, estem així perquè el poble funcione i que ens agradaria pues, que des del Partit Popular se feren les coses correctes.
Dins del marc de la legalitat, claro.
Claro, això és el que nosaltres volem, perquè al final vivim en un poble, ens coneixem tots, i jo tampoc tinc ganes d'anar a males en ningú i tampoc estic amenaçant a ningú de res, però entenc que bueno, doncs el poble és de tots i n'hi ha que intentar fer les coses en legalitat, perquè el dia que canvie i estiga o puga estar compromís en govern, se li va exigir això. Per tant, jo crec que és la meva obligació exigir-li al Partit Popular que obre d'acord a llei i que vagi reduint el número de reparos, perquè cada any n'hi ha més en vez d'haver-ne menys.
Pues Raül Borràs, bueno, moltes gràcies per haver entrat i haver-nos aclarit aquest tema. Que
gràcies a tu.
Els oients els preocupa i pregunten. Per tant, la nostra obligació és preguntar-li a vostè i vostè explicar les coses. Moltes gràcies i bon dia.
Vinga, bon dia. Moltes gràcies. Adéu.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Anem fins on va per parlar amb la seva alcaldessa. Bon dia, Carmina Ballester.
Hola, molt bon dia a tots.
Bé, ahir el consistori va fer oficial, no?, el gran pacte que s'anomena Tots per Onda i que porta dins d'ell 33 propostes per a pal·liar la situació que estem vivint en aquests moments. Mos pot un poquet parlar de les principals mesures que comporta este pacte?
Sí, claro, pues bueno, son mesures que se agarra desde el consens, ¿no? Desde la generositat a la hora de prendre decisions i del que, bueno, pues crec que és molt important formen part tots els grups polítics que tenen representació en el Ajuntament de Onda, en aconseguir sentar-se tots en la mateixa taula i prendre decisions per al bé dels veïns i també, pues bueno, entitats com Aster. Onda és un municipi eminentment ceràmic i volíem tindre també a Aster present, a CTI, a la Càmera de Comerç de Castelló també, no?, per aquestes iniciatives que tenim en comú, pues, pel nostre comerç, pels nostres emprenedors i també, pues bueno, les entitats de caràcter social, com són Càritas Interparroquial, la Creu Roja, també la cooperativa, si de Onda també està present en aquest sector i aquest sector primari. I bueno, pues al cap a la fi se tracta d'això, no?, de unir voluntats, de ficar tots de la nostra part, deixant d'un costat, pues, els colors i els partidismes, pues, per tal de dotar a Onda d'això, no?, d'aquest pacte que convenies, no?, tots per Onda, i que, bueno, pues, fica damunt de la taula 6,3 milions d'euros pues, per reactivar tot que és l'economia ondense, i molt especialment en el seu punt de mira, pues, estan els veïns, està, al fin de comptes, pues, el benestar de les persones, el benestar dels veïns d'Onda, i que, bueno, que ningú se quede pel camí i que tots puguen tenir una bona vida malgrat la dificilíssima crisi i situació que estem vivint.
On es invertiran estos 6,3 milions d'euros?
Pues fonamentalment en el benestar de les persones. N'hi ha 1 milió d'euros destinat als autònoms, als emprenedors, als comerciants, als nostres hostalers, en un plan d'ajudes als autònoms que va ser després que se va ficar en marxa en tota Espanya. Tenim també 650.000 euros destinats a un pla d'empleo per a dotar, sobretot unes beques destinades als més joves. Tenim també 200.000 euros per a les famílies, per a ajudes a les famílies. I tenim també, pues, bueno, 50.000 euros per al servei d'atenció a domicili, per a persones majors, per a persones dependents, per a que ninguna persona en situació vulnerable o en situació més desfavorable pues, se quede pel camí. També se preveu un sistema d'acompanyament en la soledat, no?, a les persones majors que puguen sentir-se a soles, ajudar-se a les famílies, al comedor social i comedor infantil, incrementant també el personal per part de l'Ajuntament d'Onda que donarà servei en este comedor. I, bueno, a més, pues, 3 milions en inversions directes que repercutiran directament en empreses de Onda i en l'economia ondera. Mesures per al comerç, mesures per a l'hosteleria. Al final, no, pues, ese compendi d'iniciatives i d'idees que ens permetiran a tots, pues, continuar avançant i avançant cap a davant.
Aquestes 33 mesures, imagine que hi són de negociacions, no?, amb tots aquests col·lectius que ha anomenat al principi.
Sí, claro que sí. S'han produït una sèrie de reunions, de canvi d'impressions, de canvi d'idees en tots els col·lectius que t'he anomenat. I bueno, pues d'allà hi ha aquesta idea, no?, de crear també una mesa social en la que puguen estar serveis socials i tots aquests eixos d'índole social per tal de transmetre-se la informació d'una manera molt més àgil i molt més efectiva. Hi ha també un fons de vivenda social en les que seran de nova construcció per part de l'Ajuntament d'Onda, però dos són fruit d'un conveni en la Caixa Rural d'Onda. I aixina, pues, han anat tot el món, totes les entitats que formen part d'aquest pacte, pues, aportant les seues idees i aportant els seus punts de vista, pues, per tal de dotar de moltíssima força a este pacte.
Quan està previst que s'active?
Pues la veritat és que s'aprovarà en el plenari de demà, d'una manera unilateral per tots els grups polítics, i li acompanyaran, a més, aquestes modificacions pressupostàries que són fonamentals per tal de dotar-lo d'aquest fons econòmic de 6,3 milions d'euros, per a que no siga només un conjunt de bones intencions escrites en un paper, sinó que, a més, va acompanyat d'aquests euros contantes i sonantes, d'aquests 6,3 milions d'euros, i ja aposta importantíssima per l'economia, per el benestar i per els veïns d'Onda. I havent volgut que passi per plenari per tal de dotar-lo d'aquesta solemnitat, d'aquesta hoja de ruta que ens dirigirà en els pròxims anys. Però és ben cert que des del principi de la crisi, conforme se decretava el primer estat d'alarma per part del govern central, ja aquest equip de govern, pues, ficava en marxa totes aquestes ajudes als autònoms, totes aquestes devolucions de tasses municipals per serveis que no s'han pogut prestar, l'extensió d'aquest calendari fiscal per tal de pagar els impostos i les reduccions i bonificacions en els impostos, i sobretot el més important, no?, que era aquesta injecció econòmica fonamental per al servei d'atenció a domicili a totes les persones més vulnerables, aquelles que més ho necessiten, així que moltes ja estan en marxa i les altres, pues, van a marcar un poc el camí a seguir en els pròxims mesos per part de l'Ajuntament d'Onda.
Imagine que la pretensió és que aquests diners arriben quan abans a tots aquells que ho necessiten, perquè quan ho requereixen és ara, no?
Efectivament, exacte. És el moment d'estar ahí, de prioritzar, de prendre decisions, d'entendre, pues, que hi ha inversions que se tenen que quedar pel camí, perquè en aquest moment està per davant de tot la salut, està per davant de tot la sanitat i el benestar dels onders. Aparcarem algunes obres temporalment, les demorarem en el temps, les farem més avant, perquè ara és el moment de destinar aquests diners a lo fonamental, que és a que els meus veïns tinguin qualitat de vida.
Imagine que pel govern serà una alegria comptar amb tota la unanimitat, no?, del consistori.
Claro, claro que sí. Jo crec que és un poc lo que demanen avui en dia els, ja no només els veïns d'Onda, jo crec que tots els espanyols, no?, demanen que tinguem aquesta capacitat de sentar-nos tots en una taula i de ficar i aportar totes aquestes idees i aquestes iniciatives que creiem que són bones pels nostres veïns, més enllà d'ideologies i més enllà de ningú color polític.
Perfecte, alcaldessa, pues bé, moltes gràcies per haver-nos contat tot el que esteu fent a Onda, que esperem que siga pel bé de tots.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, molt amables.
Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
I ara també, com no, l'alcalde de Borriol, Héctor. Molt bon dia, Héctor.
Hola, bon dia, Susana.
Mire, vam veure este cap de setmana en un període de tira provincial, concretament en el Mediterrani, unes declaracions que va fer el Partit Popular, la portaveu del Partit Popular, on l'acusava vostè de no donar les mascaretes que vostè tenia, que les tenia al seu poder, i inclús que invitava la gent al que li fera falta que anar a l'Ajuntament a per ella, con lo qual se corria més perill. Això és aixina.
Mira, és molt curiós, i la senzilla raó per la que no hem repartit les mascaretes és perquè no tenim 5.300 mascaretes, que som la població curiós. I això és, per dir, l'única raó per la que no s'han repartit. No serà un satret esta dona que tenim les mascaretes i no les volem repartir. És molt gros.
És dir, vostè està esperant a tindre les 5.300 mascaretes. Té previst tindre aquestes mascaretes o simple i llanament ha recibit mascaretes que li ha proporcionat, no sé, o bé Diputació, que n'ha repartit, i vostè se les ha quedat a l'Ajuntament a l'espera de què?
A veure, li explique i a veure si me puc fer entendre. Tant Diputació com Conselleria ens ha donat unes mascaretes.
Uh-huh. Una quantitat.
Un número de mascaretes que no és suficient, ja no ni suficient, és que no arriba a 1.000. Uh-huh. I nosaltres som una població de 5.300. Per tant, vam prioritzar el repartiment d'aquestes mascaretes. En qui? Per supost, en els empleats públics que estan al peu del canó, uh-huh, la policia, la brigada i el Departament de Serveis Socials. En els comerços que estaven oberts, que uh-huh, les vam repartir, i després també van deixar a la residència de discapacitats de Vall d'Hombrí que tenim, per pensar que eren en les poques mascaretes que tenim, almenys fer un ús racional i optimitzar aquest repartiment entre aquestes persones més vulnerables. No és que no s'ha volgut repartir.
És dir, no estan... No estan dins de l'Ajuntament parades, és dir, s'han repartit seny de poder repartir-les a les persones en aquest moment que se considerava que eren més vulnerables, i se repartissin.
Les poques que teníem eren per això. La setmana passada vam fer una comanda de 5.000 mascaretes. 5.000.
I si estan pagades per la... Perdó, i si estaran pagades per l'Ajuntament de Borriol, no?
Sí, i ja que se me brinda l'oportunitat, vull fer saber els problemes que hem tingut per a poder comprar aquestes mascaretes. És més, encara no s'ha acabat, perquè ha de passar per l'últim ple de maig una modificació de crèdit per poder comprar aquestes mascaretes. Vull recordar la situació econòmica en la que estem. I tot i això, des de l'equip de govern ens hem esforçat molt per a veure com podíem comprar una mascareta per a cada un dels burriolencs.
És dir, que vostès tindran, ja han fet el pedido, adelantant-se a tindre que aprovar-lo en el pròxim ple, per la manca de caudal econòmic que hi ha en aquest moment dins de l'Ajuntament de Borriol, per allò de que no aprovaven l'ampliació per a poder disposar de diners, com per exemple en aquest moment, que han de fer la compra de mascaretes, vostès ja les han encomanades i portaran al ple el que aproven i se compra, que imagine que l'aprovaran, no?
Bueno, jo imagino que sí, però sap què passa? Que fins ara pareixia que la política en este poble anava en un sentit, lleva d'alguna excepció, uh-huh, però este gir d'esta última setmana a mi m'ha descol·locat molt el PP. Bueno, tampoc és que m'ha descol·locat tant.
Més que el gir ha sigut l'acusació, no?
Perdona.
Que més que el gir ha sigut l'acusació que li han fet de negar-se a que els borrelens tingueren accés a aquestes mascaretes que vostè se suposava que tenien dins de l'Ajuntament.
Sí, aprofitar esta situació de conforme estem en la pandèmia, sabent en quina situació estem en l'Ajuntament, acusar-me de no repartir les mascaretes i que no se queden en l'Ajuntament és molt gros. Jo crec que ha ficat un poc la pata. Uh-huh. Però bueno, ella sabrà, bueno, ella i ell, suposo que ella ho haurà parlat en el del PP i hauran tret esta nota de premsa, perquè aquestes acusacions a mi personalment m'han fet molt de mal. És molt trist deixar veure que les mascaretes estan parades a l'Ajuntament.
En este caso, bueno, vostè ja ha aclarit que aquestes mascaretes estan repartides i ara que ja el que els interessa a la població de Borriol, quan vindran aquestes mascaretes que vostè podrà distribuir per a tot el poble, aquestes 5.300?
Mira, la setmana passada ja van començar a encomanar-les, una vegada tenien clar on podien pagar-les, i ahir justet me van dir que, bueno, igual a final de setmana hauríem, com ja li dic que anem a comprar 5.000, anirien donant-nos remeses de 1.500, val? Uh-huh. Aleshores, conforme les tindrem, les anirem repartint. La idea és habilitar 4 edificis municipals,
sí,
perquè la gent vagi acudint, ficarem, bueno, unes llistes, uns cognoms, i sí que esperem que la gent vinga escalonadament, com per exemple quan van a comprar, pues, bé, un poquet apel·larem al civisme de que la gent no vinguin massa i pensem que ho poden fer.
De forma ordenada per a que puguen cada un del borriolenc disfrutar d'aquesta mascareta que posaran al seu abast. Una pregunta. El poble de Borriol, en este moment, com disfruta del seu? Perquè sabem que els pobles de menys de 5.000 habitants tenen trànsit en prudència i en precaució, però poden eixir en normalitat. En Borriol, en este moment, com estan eixint al carrer?
Bé, nosaltres som un municipi de més de 5.000 habitants, que també, bueno, se va ficar un poquet en entredit si eren més de 5.000, que si com tenim urbanitzacions podien, o sigui, la població era un poc dispersa,
claro,
podíem agarrar-nos, acollir-nos a lo que és la restricció de les franges horàries. No, però el municipi de Borriol és tot un... Jo crec que ho vaig explicar al ple... En el ple passat, que va ser el primer telemàtic que vam celebrar, ho vaig explicar bé i que, com sempre dic, si queda algun dubte o hi ha dubtes al respecte, el meu telèfon o el meu despatx, en aquest cas el despatx no està obert, però el meu telèfon està sempre a disposició de tots i sempre atenc a tots. I sempre agraeixo a les persones que me pregunten a mi i no se deixen portar per informacions que deixen caure per ahí que no acaben de ser...
És correcte. És dir, Borriol legalment és un poble que té 5.300 habitants, encara que estigui dispers, per tant, no estaria dins del marc de la legalitat que pogueren transitar com en les poblacions de menys de 5.000 habitants. Per tant, complís el marc de la legalitat, no?
Sí. I a excepció d'alguna, pues, d'algunes persones que se ho salten, dir que el 98% del veïnat de Borriol ho estem complint molt bé. O sea, des d'ací també vull agrair el civisme que estem demostrant i més que el civisme, la solidaritat d'esta població.
S'han fet test, la policia local ha fet test, vostè té coneixement si n'hi ha algun cas o alguna zona que està més infectada?
No tenim coneixement que hi ha alguna zona que estigui més infectada. Però sí que li puc avançar que just aquesta setmana estem pensant, anem a adquirir el test per a tots els treballadors, passar-los i veure que estem tots en perfectes condicions.
Els treballadors públics, els treballadors que estan prestant servei a la ciutadania, pense que es referís, no, vostè?
Sí, als empleats públics.
Bueno, pues, Héctor, moltes gràcies per haver entrat així en la ràdio i haver aclarit aquest tema que ens havia preocupat. La veritat és que quan vam esta publicació, sabent el caràcter que tenen ahir en Borriol, ens estranyava que saberen quedar les mascaretes, no sabem ben bé per a què.
Sí, jo també m'hagués preocupat si l'equip de govern, l'alcalde o l'Ajuntament, dic jo com vulgui, tinguera les mascaretes i no les repartiré. Me pareix de molt mal gust deixar veure que tenim les mascaretes i morint-se de risa, com algú ha fet algun comentari per ahir. Però bé, crec que queda clar que no tenim les mascaretes i que prompte, en la major brevetat possible, esperem tindre-les i repartir-les a tot el veïnat.
Alcalde de Borriol, moltes gràcies per haver entrat i molt bon dia.
Moltes gràcies a vos.
Can en Villarreal está de vuelta. A partir de hoy abre sus puertas al público con muchas novedades y las últimas tendencias en moda para toda la familia. El horario será de 10 a 2 del mediodía y por la tarde con cita previa. También, si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Consulta nuestra web www.canen.es o a través de nuestro WhatsApp 630-678-475. Ah, y para tu seguridad y la nuestra, no olvides llevar guantes y mascarillas en nuestras instalaciones. Tenemos muchas ganas de veros. Os esperamos.
Vengo de comprar mascarillas y no encuentro ningún sitio.
En Big Maver Arbo disponen de mascarillas FFP2 con certificado de garantía, mascarilla quirúrgica triple pliegue, alcohol gelificado y mucho más para la prevención del COVID-19. Plántale cara al virus en Big Maver Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 1255 de Villarreal. Te atenderemos de 8 a 13.30 de la mañana y de 15 a 18 de la tarde. Big Maver Arbo. Juntos lo conseguiremos.
Sabes que un mimo, ay, un león viejo y cansado, se pasa el día durmiendo, tendido junto al mago.
Y los niños... Bueno, saben que a... fa uns casos minuts i encara estan en marxa. Tenim la roda de premsa del que ha estat en el Consell de Ministres, que ha aprovat els criteris de reparto de fondos del Pacte de l'Estat contra la Violència de Gènere per al 2020, per un import total de 100 milions d'euros. També se repartirà 3 crèdits corresponents a la Delegació de Govern contra la Violència de Gènere, un total de 9,5 milions d'euros, i se repartiran 6 milions i mig en programes d'assistentes socials, 1 milió d'euros en programes per a la implantació de plans personalitzats d'atenció i desenvolupament d'actuació en relació a formes de violència contra les dones, i 2 milions per al programa de recolzament a víctimes d'agressions o abusos sexuals. Aquestes dues novetats contra la violència de gènere s'han aprovat en el Consell de Ministres. Maria, ens arribaven preguntes al meu telèfon per les publicacions, per la publicació de la foto teua i meua avui, i per la teua cara referent a l'any 2020. Sí. Què els has de dir?
No, res, que portava tota la setmana, no?, veient ese calendari que ficava Feliç 2020, i justet ahir una amiga me va enviar, no?, perquè ella complís anys al principi, no?, el 2 de gener, i jo li vaig felicitar l'any perquè se casava, dient-li, serà un any únic. I entonces me va dir, va ser pitonissa, no?, perquè únic el 2020 està sent, no? I la veritat és que sí, a més, l'altre dia també ho comentàvem, no?, quan mos dèiem això de Feliç del mismo 2020, els propòsits d'any nou que teníem, que pareix que tot s'ha quedat com un poquet atrasat, i jo crec que sí, que recordarem el 2020 per la seva peculiaritat, no?
També en esta, seguís mirant el que està passant en la declaració que està fent en directe ara tant la ministra Maria Jesús Montero com Salvador Illa, i hi ha diverses novetats. Una altra de les novetats també és que les empreses domiciliàries en paraïsos fiscals no podran acollir-se als ERTEs per força major, i les que disfruten d'exoneracions socials no podran repartir dividendos, alguna salvetat si tornen la bonificació recibida. És a dir, diverses qüestions que anirem abordant, si voleu, en més tranquil·litat demà, però no deixa de tornar altra volta a les declaracions que estan donant, perquè són coses que ens afecten a tots. Però més enllà d'això, la vida continua. Per cert, Montse, estava... Dime. Lo que estàs dient fa un moment, per favor, dilo al micro, dilo als oients.
Que ja no puc més, ja. Jo vull que s'acabi això del Covid perquè me supera. No puedo más, ja no puedo más.
Però és perquè tenim molta informació ja en el cap. O sigui, mos van manant moltes percepcions.
Jo intento ser positiva, intento, però és que ja és... Ara plou.
Cansa, a lo millor, sí.
Ara mos plou.
Pues no me torna a dir que la plaça està banyada, perquè ja és que mos morim de la risa. Pues
sí, a lo millor és que avui...
Està banyada perquè està plovent.
El cel mos ha afectat més del que mos imaginem, perquè avui han vingut totes un poquet aixinament.
Jo ja vull sí, vull abraçar i vull passejar i vull... Tot això que no podem fer. I
Besets, també.
Bueno, sí. Juan Roig ara és tendència a les xarxes, val? I diu que el valencianisme no és només eixir a la carrera el 9 d'octubre, i el 25 d'abril és fer de la teua terra un lloc millor. Això és el que intentem tots els dies, és dir, uns tenen més èxits que uns altres.
Això és el que deia un dels presidents dels Estats Units. Piensa lo que tú puedes hacer por tu país, no tu país por ti.
I Juan Roig acaba de renunciar al seu sueldo de 9,7 milions d'euros en benefici de Mercadona i a uns 70 milions d'euros dels seus diners personals per destinar a tot el poble espanyol. Això és el que diuen en les xarxes. Val? És tendència en aquest moment. Nosaltres voldríem pensar que és de veres, si ho han publicat suposa que és de veres, i els deixem perquè ja estan connectats tots els nostres companys en una videoconferència que fan, ells ho fan de forma
virtual
i, sí. I per això es veuen les cares i veuen les reaccions.
Però Javi està més content, Javi està més content.
Li has vist la cara?
És que jo vaig parlar en ell.
Vale, perfecte.
I està més content perquè ja com ja s'ha menjat lo del futbol i tot això, pues...
Bueno, està més animat. Content ha estat sempre. O cabrejat ha estat sempre, perquè ell al final, segon el dia, no? O segon el moment.
Vos es pot estar escoltant,
És que mos està escoltant, sí, segur. Això, a no? Més, sí, segur sí. Que deu estar ja cabrejat perquè són les 2:01. Montse Muñoz, molt bon dia, gràcies per haver estat així.
Fins demà.
Maria Ventura, moltes adeu. Gràcies. Fins demà. Txelo, Climent, moltes gràcies. Fins demà. I una servidora els espera demà perquè segur que tindrem més i millor. Javi, tranquil, ja vas tu.
Eres el mar cuando se enfada, eres la noche iluminada, eres como el río.